Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Sant Jordi, 23 d'abril del 2026, programa 639. L'entrevista Green amb el cap de taller de secció mecànica Talleres Santa Eulàlia, que també és taller aprovat per Tesla. El Josep Noguera és un mecànic de primera línia, evidentment de mecànica tradicional, però domina com ningú també el món dels elèctrics. A Llara Plus, ciutat i consum responsable, l'eficàcia com a resposta a mobilitat green, el drama de Google Maps quan s'entossudeix amb enviar la gent allà on no toca, per exemple, els camins de muntanya, i empresa i comerç a Plus, l'hora del biometà. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X, 3Cat Info, i som a tot arreu i en format digital.
Quin temps ha fet?
Els darrers 8 dies, sobretot, estan encapçalats per dos elements. D'una banda, les tempestes amb pedres de mida i abundància gairebé excepcional tan aviat en el calendari, sobretot caigudes aquestes precipitacions a l'entorn del Pirineu, en algun cas també muntanyes del sud, àrea del Prepirineu o nord de la Catalunya central, i l'altre element destacat, la calor que continua en aquest mes d'abril, tot i que avui, dia de Sant Jordi, ha afluixat una miqueta. Tant és així que a Lleida, la capital, la ciutat, han fet números amb els 88 anys de registres disponibles i fins ahir, dia 22 d'abril, aquest mes d'abril a la ciutat de Lleida és, amb diferència, el més càlid en 88 anys d'història climàtica. Falten uns dies, falten 7 per acabar el mes, veurem si aguanten aquests números, però té pinta d'aguantar, perquè el rècord és de bastantes dècimes per sobre del registre fins ara més alt.
L'entrevista.
Anem cap a l'entrevista, José Luis.
Anem, vinga.
Va, perfecte. Anem a obrir en canal, no amb una persona, no anem a fer de cirurgians, però una miqueta sí a obrir en canal un vehicle elèctric, venint els comentaris d'un mecànic tradicional, és a dir, de la mecànica convencional, del motor de combustió, perquè en aquest taller, evidentment, continuen tenint molts motors de combustió, però han fet un pas enllà. Mira, tenim el Josep Noguera, que és cap de taller de la secció mecànica de Talleres Santa Eulàlia, que és la Tesla Prop Body Shop. Josep Noguera, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què és això de la botiga aquesta de Tesla? És ben bé la central de Tesla a Catalunya? No? Com funciona?
Bé, això és una branca dintre del ram de la postvenda a Tesla, perquè Tesla, bueno, com a marca disruptiva que és, fa les coses diferents des del bon començament, o sigui, des de l'experiència de comprar el cotxe, i després aquesta experiència també canvia a la postvenda, no? El que s'entenia tota la vida com el concessionari, nosaltres ens compràvem el cotxe a l'aparador de la marca X, i la porta al costat era el concessionari, no? I allà començava i es tancava el cercle. I aquí és diferent, no? Perquè Tesla ens entrega el cotxe o al service center o a llocs que té habilitats i llogats ja per entregar el cotxe, però per no saber dimensionar massa, les seves instal·lacions el que fa és certificar tallers que s'interessen per la marca. I al final, doncs, el mètode és senzill, no? O sigui, és com un sistema de franquiciat, no? O sigui, jo demano això a nivell d'aquests ítems estètics, de dimensions, de tooling, no? D'eines, de formació i de més, no? Compleixes tot això, ells donen el vistiplau, veuen que estratègicament, no? Doncs, quadra, no? Amb la seva, amb el seu pla d'expansió, i donen la certificació, i cada any doncs s'ha d'anar renovant.
Ah, cada any.
Sí.
Déu-n'hi-do, sí. Això deu crear un estrès.
Sí, això no és com treure't el carnet de conduir
i de per vida.
Ja està de per vida. I després jugues amb els joysticks cada 10 anys i et diuen, continues veient bé.
Clar, no? Entremig, ara vindré per tu, José Luis.
Sí.
Entremig, però, un servei molt apreciat pel conductor de Tesla, que és que gairebé mai trepitjaràs el taller, perquè el taller ve al teu lloc de feina, a casa teva, és el cotxe taller, que et fa reparacions, podríem dir menors, canvi d'alguna peça que fallés, i per tant la comoditat en aquest sentit és brutal.
Clar, correcte. També Tesla té aquest avantatge, no?, per qui no ho conegui, que és la figura del Ranger. Al final, bueno, són números, no? O sigui, és lògic aplastant. Si mirem els centres que té Tesla repartits per tot l'estat i veiem el número de cotxes que té venuts, és impossible que pugui atendre a tots, no? Llavors, com funciona? Doncs amb un sistema, la veritat és que molt eficient, jo tinc qualsevol anomalia al cotxe i ho reporto a través de l'aplicació, no? Caracteritzo el camp del qual he tingut l'anomalia, i si és una anomalia electrònica o és un tip bastant comú, doncs directament tenen aquest cotxe taller, la figura del Ranger, com si fos el RAC, però particular de Tesla, perquè com el cotxe també està controlat remotament, a distància podem controlar els logs i dir, ah, vale, aquest cotxe li ha passat tal cosa. Doncs segur que ha de ser aquesta avaria.
I ja et surt el pressupost a l'aplicació.
A l'aplicació.
Ja saps el que hauràs de pagar, un preu tancat, a no ser que surti una cosa estranyíssima.
Aquesta és la branca que toca Tesla directament i els service centers, vale? O sigui, qui tramiten les garanties i aquestes reparacions a distància són els service centers. Nosaltres som una altra branca. No? Nosaltres som la branca, a veure, estadísticament, de les tres professions que menys volen visitar la gent de peu, normalment sempre és el dentista i el mecànic. Sempre estan allà.
Yeah.
La tercera valla. La tercera valla, però són dues coses que sí o sí, en algun moment has d'anar-hi, però voluntàriament, diguéssim, que no et fa il·lusió, no?
Yeah.
Llavors el que es mira és de fer, doncs, aquesta experiència el més agradable possible i intentar donar un servei, doncs, a l'alçada de les expectatives, no? Per aquest raonament mateix, no? De dir, si normalment no he d'anar al taller perquè no tinc visites preconitzades i de més, doncs quan tinc una cosa més desagradable, que és la nostra branca, un impacte, ostres,
xapa, ja, normalment, clar, xapa.
Normalment, sí. Llavors, això ja et fa prou mal, no? Ja estàs prou afectat com perquè a sobre sigui una experiència farragosa, no?
José Luis, què en dius?
Mira, Josep, més enllà de la xapa i d'aquestes situacions que efectivament no són agradables per ningú al taller, ara haig d'apel·lar la teva sinceritat. Ja sé quina serà la teva resposta, que em diràs que cap, no hi ha cap. Però de les del top 10 d'avaries que entren al taller amb el vehicle, amb el Tesla, quines serien les tres primeres?
Nosaltres, principalment, no, com li deia el Francesc, no estem orientats per fer reparacions mecàniques, o sigui, si el cotxe ve per xapa, òbviament, les tractes com a tal, no? Però Tesla mira de dividir el seu organigrama les avaries, però òbviament qualsevol cosa que canvies a dia d'avui en un cotxe, sigui per un impacte, per exemple, canvies una caixa de direcció o un motor, els has de codificar, has de tenir els mètodes, has de tenir l'eina de diagnosi oficial de la marca. I pel que veiem, són cotxes que fallen molt poc, però hi ha com certes coses que fallen bastant, vale? O sigui que el que no ha fallat, fallarà.
I
per exemple, si traiem de l'equació els Model X, Model S, no?, que ja no es fabriquen i no tenien ni un 10% de les vendes mundials de Tesla, si ens quedem amb l'altre 90% arrodonint, Model 3, Model Y, podríem dir que, per exemple, els braços de suspensió, a nivell d'articulacions, de bushings, no, de silent blocks, doncs potser és el que més pateixen, no?
Els tacos de goma.
Els tacos de goma, sí. La referència, doncs, l'han evolucionat diverses vegades i de més, però clar, és molt complicat agafar l'equilibri entre performance, no? O sigui, entre prestacions del cotxe, entre confort, i tot això passa per aquestes peces, no? Si et passes de dures, et duraran més, però són un cotxe més incòmode. Si et passes de toves, doncs, amb el temps, doncs, patiran. Això també, quan la gent em diu, però són dolents? No, jo personalment no crec que siguin dolents, no? I si al final analitzem el que a tots ens ha d'importar, que és el cost per quilòmetre, és un cost molt baix. Independentment d'això, també el preu del recanvi, ara últimament està pujant una miqueta, com, bueno, com tot, gairebé.
Com tot. Com tot. Sí, sí, com la farina en el supermercat.
Sí, però si parlem d'aquestes peces tipus, vale, els braços de suspensió sí que més es canvien, costen, et diria que de cap, uns 90 euros un, uns 180-190 l'altre, més IVA, i uns 110, més o menys, l'altre braç, no? Els tres braços que porten. Si ho portem a un cotxe similar, no? Un BMW, Serie 3, un Audi A4 o així, parlem de 300 euros cada braç a nivell de peça original, no? Llavors dius, bueno, en aquests que he comentat no s'espatllen, en aquests BMW, Mercedes, sí que s'espatllen. Al final són cotxes que de mitja pesen menys, que tenen menys per motor, que aquestes peces estan menys sol·licitades i poder tenen una vida una mica més llarga, no? I, però, per exemple, això que a la gent li fa molta por, la bateria, no? La bateria és el gran dilema dels cotxes elèctrics, no? I la bateria, ostres, la veritat és que...
Depèn... El canvi ha estat brutal, perquè, sí. Perdoneu que m'hi fiqui, entre el José Luis i el Josep. Clar, jo vinc de fa 12 anys del Nissan Leaf aquell, que no estava refrigerat, la bateria patia, etc. I clar, ara els taxistes que porten 400, 500, 600 mil quilòmetres van amb la bateria original. Sí. Quin cotxe de combustió amb 400, 500 mil quilòmetres no té algun problema important?
Ni els Toyota.
Ni els Toyota, que és la marca, podríem dir, per excel·lència més fiable.
Sí, són els, com els antitaller, diria jo, no? O sigui, ja. Els Toyota, a mi quan algú, no? Òbviament és una pregunta típica i tòpica, no? Jo treballant amb això...
Estàs parlant amb molta sinceritat, m'agrada.
Sí.
M'agrada.
Jo tinc un Toyota, eh? Jo tinc un Toyota, tinc un RAV4 híbrid.
I a què no et dona problemes?
Mai. Zero. Quan dic zero, és zero.
És infal·lible. És que passa molt, això. O sigui, a mi quan algú, i jo crec que no passa setmana que per la meva professió algun client, amic, conegut, qui sigui, pregunta, ostres, estic valorant això, quin cotxe et compraries, tal. Mira, si et quadra per estètic i preu, qualsevol de la gamma Toyota Lexus. Vale? O sigui, així de clar. Vale? Per què? Perquè després, clar, tu li pots dir, ostres, aquest cotxe a mi m'agrada molt i crec que és un bon cotxe. Però clar, te'l compres i als 3 anys, te'n recordes aquest cotxe que em vas dir de comprar? Ostres, mira, em va sortir això i allò i allò i allò i allò. Toyota és una marca que tradicionalment no arrisca. O sigui, al final és una evolució el que fa, no una revolució. Però és que al final el que necessita el client final és això. O sigui, endreça-li una miqueta, renta-li la cara cada X temps, que allò es vegi actual, actualitzes a nivell d'equipament, o sigui, el que més envelleix un cotxe a dia d'avui doncs és l'infotainment, no? O sigui, és el que et marca, o sigui, és com ja un abans un després a dir, però tens Apple CarPlay, no?
Entendre'ns,
no? O com de gran és la pantalla? Això és el que més marca, no?
Veus, la mida continua important, tu.
Sí,
escolta,
sí.
José Luis, això no ha canviat.
Sí, però, això es veu que és un clàssic.
Sí, però com a tal, tornant al que parlàvem, a nivell de consumibles de Tesla, braços de suspensió, bateries, per contra del que la gent pensa,
no.
Tenen una longevitat brutal.
Jo la veritat. I una cosa que sorprèn, jo, per exemple, ara porto 94.000 quilòmetres. A finals de maig faré 3 anys, és a dir, uns 35.000 anuals, més o menys.
Són bastants, ja.
Són bastants. Dos jocs de neteja parabrises i un filtre de pol·len. i sense obligar-me a canviar res la marca ni fer cap manteniment. I clar, dius, ostres, quin estalvi tan brutal.
I tenint garantia encara dels motors i la bateria.
I com no em diguis que circules amb els mateixos pneumàtics.
Ah, sí, aquesta és una altra. No he entès mai. Porto 94.000 quilòmetres, els quatre pneumàtics originals. Crec que em podria fer 120.000, 125.000, jo crec que em quedarem 105.000 o 110.000, però encara està relativament lluny, i que ningú em digui deus tenir la goma absolutament seca, perquè no, perquè el cotxe no ha arribat als 3 anys d'això. Què els hi passa als cotxes elèctrics que no desgasten especialment pneumàtic? I no es, em diràs, potser no ets un killer conduint. Efectivament, però home, alguns pecats cometo, entén-me.
Jo he vist de tot, eh? O sigui, cada dia veig des de... Nosaltres no som a l'àrea metropolitana de Barcelona, som a Terrassa, però ja hi ha taxis, i ens venen taxis d'aquí, de l'àrea metropolitana d'aquí també, no? No és una cosa estranya, no és un rar avis que et vingui un Model 3 taxi d'aquí d'àrea metropolitana amb 200.000 quilòmetres i que no hagi canviat pastilles de fre, per exemple, no? O que els pneumàtics els hi durin 100.000 quilòmetres. Sobretot un taxi, no? És una conducció molt suau. Per contra, també veiem clients... Ostres, et ve el típic cotxe, no? Perquè, ostres, li he picat amb la columna del pàrquing, o em passa això, o qualsevol altra cosa, no? O la lluna que se m'ha picat i tal. I clar, fas una anàlisi global del cotxe, no? Perquè sempre mires d'assessorar-lo, no? Ja que està allà, el que parlàvem, ja que no has de visitar periòdicament, aprofitar la, doncs, la visita per dir, ostres, sí, està tot correcte, no et preocupis, no? I, ostres, també veiem cotxes, Model 3 inclús, i no un client ni dos ni tres, el més econòmic, només motor de darrere i el menys potent, 30.000 quilòmetres i pneumàtics als filferros, no? Però, clar, és antagònic completament al que parlàvem. O sigui, és el que es compra el cotxe i té molts amics i a cadascú li ensenya com accelerar el cotxe des d'aturat.
Llavors,
és antagònic.
I escolta'm, Josep, si en comptes de convidar a un taller de Tesla, haguessin convidat a un taller de Bit, creus que s'estaria dient més o menys el mateix?
Bit. De BID.
Ah, David.
Sí.
A veure, jo, sincerament, de BID, els que han passat per taller, te'ls mires i dius, ostres, són cotxes que estan molt ben fets, sincerament. I jo crec que a l'alçada o superior a Tesla està apretant, ja ha apretat, ja està allà, està BID. I quan vingui Xiaomi, a veure...
Sí, Xiaomi, sí.
Ostres, té molt bona pinta. Només tenen una berlina i un SUV ara.
Sí.
A Xina.
Escolta, em vaig conèixer un un viatge aquest hivern a Zúrich. Vaig anar amb el cotxe elèctric, sense cap problema. I allà...
Que venia de Beijing.
Sí, venia de Beijing, de Pequín. Venia, era un home que havia comprat amb la seva dona una mena de... I s'estava allà filmant en el... Sí. Vam allotjar-nos en un hostel que gairebé era de luxe, com si fos un hotel de luxe, però clar, al nivell de Suïssa un hostel, pues... això. I allà a la porta hi havia el Xiaomi aquest, que tothom se l'estava mirant, i li vaig preguntar, perquè no, jo no distingia la matrícula, dic que veniu de Corea del Sud, què l'heu portat en vaixell? Diu, na, venim de Pequín, hem fet 10.000 quilòmetres per terra, diu, i ens en tornarem i farem 10.000 quilòmetres de tornada. I es veia una virgueria de cotxe.
Té molt bona pinta. Mentre parlàvem, he dit BYD i Xiaomi, que encara no hi és. Sumaria un altre que hi és. M'he pujat en algun, no l'he provat.
Parlen d'Xpeng, no sé si és
justament
aquest.
Sí?
Justament.
D'acord. I començo també a veure molts taxis que tenen... ara igual m'equivocaré amb el nom, perquè
sí.
Una altra cosa, no, però els japonesos amb el nom, tema màrqueting, no.
Ja. Vale?
Que, no sé si és el, el G7 o quin és, o sigui que seria equivalent al Model I. I, ostres, te'l mires i dius, Déu-n'hi-do, no?
Escolta, si fem allò el despiece, si buidem un cotxe d'aquests, En el cas de Tesla, bé, la tracció està darrere i crec que allà hi ha el motor. Aleshores, no tenim motor a la banda de davant, per tant, allà hi cap l'aire condicionat, la bomba de direcció, de fre i poca cosa més, m'imagino. El que em deia un company teu un dia és, escolta'm, el motor fa riure. Diu, és una caixa de sabates i val 3 duros.
Sí.
Explica'ns.
El motor, ostres, un motor de combustió, normal, eh? Anem a buscar un equivalent normal del típic cotxe, no? No
sé, sí, però, per exemple, ara estem parlant d'un cotxe que té 300 cavalls de potència.
Correcte,
aleshores, busca'm en un equivalent.
Si anem a algú equivalent a combustió, de dir, vale, em fico al programa de recanvis i, no sé, un cotxe de Krupp Volkswagen, què val un motor equivalent? Menys de 12.000 euros no et costarà. L'últim motor que vam canviar de Model 3 per impacte, vale? Perquè al final nosaltres sempre, d'una forma o una altra, sempre
un
estem
accident,
relacionats amb l'impacte. No? Però clar, igual que tu tens un impacte i malauradament pots arrencar una roda, doncs l'impacte pot ser de tal forma que perjudiqui el motor, no? Que tingui un impacte a la carcassa. No? Tesla, el packaging que fa, que també és diferent a d'altres marques. Parlem Model 3, Model I, eh? Deixem de banda Model S.
Tu m'estàs dient que amb un impacte d'un cotxe convencional, has posat d'exemple Volkswagen, podria ser un altre, d'aquests 300 cavalls, m'estàs dient que per un impacte potser cal canviar el motor sencer.
Hauria de ser molt gran, perquè també el motor és molt més gran, està més exposat. El motor d'un elèctric és molt petit, la veritat, molt petit. Però parlem que...
12.000 euros, has dit.
Sí, d'un tèrmic sense despentinar-nos. I tenim la caixa de canvis a part. Sumem. Quan parlem d'un motor, parlem del ferro. O sigui, un bloc de cilindres,
bloc,
pistons, culata, perifèrics i tot a part. O sigui, un turbo va a part, un alternador va a part, un motor d'arranc, un compressor d'aire condicionat, tot això va a part, no?
Collons,
sí,
perdó,
sí, no l'acabes. Per això hi ha molts cotxes que sembla que no tinguin tanta cosa. Ves el típic cotxe de desguàs, no?
Sí.
Sembla que no tingui... Però com que gens aquest cotxe? Perquè comences a sumar i quan se supera el valor banal... Per més...
Val, és a dir, quan dius motor no vols dir tot el que hi ha sota el capó.
Correcte.
Vols dir la columna vertebral, l'ànima.
Correcte.
Bloc motor.
Bloc motor, no? I en el cas d'un Tesla, el packaging que tenim és el motor, pròpiament dit, l'inverter, vale? Que al final rebrem la corrent contínua, la transformem en alterna trifàsica, i és el que alimenta el motor, i el reductor. Jo amb el motor, o sigui, buscant una equivalència, no? Igual que amb una rentadora, si li donem la volta, té un motor elèctric, trifàsic per darrere, i té una corretja que li transmet el gir.
Això vol dir que tu arregles la rentadora teva de casa?
Alguna vegada, per això sé com va.
Sí. Hòstia, tu... Jo vull un cap de taller com tu, a casa.
Quan és curiós, a mi la gent quan em diu, ostres, com t'agraden els cotxes? Jo sempre ho dic, no, jo de professió soc curiós.
I el que he fet és
enfocar aquesta curiositat. Però al final, el pensar que hi ha dintre, no?, d'aquesta taula de so, d'aquest micro, o sigui, tu has rumiat tot el dia i després ho enfoques.
El preu.
El preu de l'últim que vam canviar, això varia bastant, també, vale? Puja en baixa ni de més, però eren uns 2.500 euros.
D'acord.
Estem parlant d'inverter, de motor i de caixa reductora.
Val.
És ridícul. Ridícul.
Ja. Sí,
I aquests 2.500 euros que se li hauria d'afegir? És a dir, tots els accessoris que s'han anomenat en el cas del motor de combustió també haurien de complementar?
No, perquè ve pelat, per entendre'ns, o sigui, un motor d'aquests va muntat sobre uns bushings, no? uns silent blocks, que és per aïllar les vibracions, les poques vibracions que puguin tenir, a la carrosseria, i el que és el compressor de l'aire, que ho continuen tenint, bueno, en els últims no porten compressor d'aire com a tal, porten compressor però juntament treballant amb bomba de calor, no? Com els aires acondicionats o calefaccions domèstiques, això està aïllat, no està fixat el motor com un motor tèrmic. O sigui, si obríssim el frank, no? Com es diu el maleter el front trunk, el maleter d'uns Tesles, no? Veiem el motor clarament allà al mig, però separat del que serien els perifèrics, del compressor, de la bomba de calor, del radiador, de la direcció assistida amb el motor per la funció de l'autopilot, tot això és a part. O sigui, realment, un motor d'aquests, dius, què costaria? Posar-li l'oli, l'aigua, la mà d'obra de muntar, codificar i a córrer.
Anem a la bateria, perquè que, evidentment això és l'equivalent d'un motor de combustió, com a mínim l'ànima. Es diu que han caigut molt de preu, després hi ha aquelles llegendes urbanes, o no, no ho sé, tu ens aclariràs, que es poden canviar algunes cel·les, però clar, si hi ha una trompada forta i gran, potser val la pena canviar-ho tot. Com funciona tot això?
Cada marca té el seu procediment, vale? Però si continuem parlant de Tesla, Tesla com a tal no autoritza de forma oficial, o sigui, en cap mètode de reparació contemplaràs a dia d'avui, obrir una bateria.
Vale? Ah, d'acord.
No ho permet directament. Vale? Ho consideren un element indivisible, per més que tu obris aquella tapa.
Val, per tant, no pots canviar una cel·la.
No. Llavors, quan hi ha un impacte, com la seguretat és hiperimportant, vale? Pel thermal runaway, no? Que és el fenomen de que si jo tinc una cel·la, una bateria, una pila, i té una deformació, pot tenir un curtcircuit, varia la seva resistència, puja de temperatura, a partir dels 54 graus ja és inestable i a partir dels 74 pot tenir l'autoencesa, el que és el thermal runaway, que és això que diuen, és que és molt difícil apagar un foc d'un cotxe elèctric, no? Sí, perquè al final ell es va generant el seu propi oxigen i d'una cel·la tu escalfes una altra i una altra i una altra i una altra. I si parlem d'una bateria d'uns 70 kW, 60-70 kW, que pots tenir 7.000 cel·les, doncs clar, això és com la traca de Sant Joan, no? No és el mateix agafar, que ho hem fet tots, no? El carpintero, que quan, no? A Sant Joan, quan érem nens, perquè duréssim més, separaves els petards i els anaves tirant un a un.
Sí, home, sí.
Però
de
tant en tant deies, no, ara la traca.
I algun que posaves dins d'una bústia.
Sempre hem fet invents. Clavegram, tot això.
Sí, no donarem més detalls, no.
Però és això, no? Que això és perillós, sí. Però al final totes les coses s'han de tractar amb respecte, sabent el que estàs fent. Sí, igual que ningú al seu dia, o espero que no, per això hi ha cartells a les bencineres, no?, que et diuen, senyor, no utilitzi ni el mòbil per l'estàtica que pots generar cap a la boca de combustible, ni fumis. Doncs això és de
I en veus uns quants, eh?
I ho veus, no?
Sí, doncs parlant amb el mòbil al costat del dipòsit.
Clar.
Bueno, ara fa anys que no m'hi acosto, no?, amb una benzinera, ara, sí. Però havia
continua
vist...
Continua igual.
Sí. D'acord.
Llavors, tornem al que comentàvem, no? Al final, tema bateries, no? Parlàvem de costos, de seguretat de la mateixa, a més. De costos... Nosaltres, igual, parlo del mateix, no?, tornant al mateix.
Amb un impacte,
vale? Sobretot, per exemple, ens ha passat... Dues d'elles han sigut per ports senglars, vale? Perquè els Model 3, Model I, tenen uns ràcords de refrigeració a la toma frontal, uns ràcords de plàstic que surten de dintre del cos de la bateria. No es poden substituir independentment. Llavors, què passa? Que si hi ha algú que es quedi atrapat entre la roda i el pas de roda, o una roca per sota del cotxe que impacti o alguna cosa, a la que la refrigeració s'interromp, tenim un problema ja. Perquè com a tal el cotxe mai dorm. Un Tesla sempre està comunicant. No tenim un on-off, no l'apaguem. I llavors podem veure les temperatures de la unitat de l'autopilot, que quan arriba a 100 graus, doncs al final és com un ordinador de gaming, per refrigerat també, per glicol, acaba desconnectant per seguretat. Llavors, quan ens arriba un vehicle que sospitem que pot tenir un impacte de bateria, ha estat tot... hi ha un protocol molt definit per part de Tesla que hem de veure amb una plantilla, amb una vista sanitat, la bateria, veiem si hi ha alguna deformació, aquesta deformació mesurar-la i veure en quin punt, en quin quadrant de la bateria té aquesta deformació. Si està per sobre del límit admissible, aquell cotxe l'has d'aïllar. Però abans d'aïllar-ho has de connectar directament a BMS, no?, al Battery Managed System, i veure la resistència que està donant, perquè això et donarà un indicatiu, la temperatura i la resistència, de si allà comença a passar alguna cosa o no. Llavors, quan un cotxe té un impacte, no?, i ens ha passat ja en diversos, té un impacte, la bateria està fora de cotes admissibles, i a més, que ens ha passat també, la bateria es considera inestable, perquè has de fer unes medicions cada X minuts, i veus que aquesta medició no és igual sempre, llavors, ui, has d'aïllar el cotxe i col·locar-li unes mantes, vale, especials que hi ha, i deixar el cotxe allà, en quarantena. Llavors hi ha mètodes de descàrrega de la bateria perquè el potencial elèctric que tingui sigui el mínim possible. Què vol dir? Si està descarregada, és segura? No. Si dividim, per exemple, i agafem una tecnologia habitual, no?, de liti, ja sigui NFM o LFP i demés, podem parlar generalitzant, varia segons tecnologia, però cada cel·la d'aquestes, direm 7.000 per arrodonir, tenen de 3,8 a 4,2 volts. Si està descarregada és 3,8, si està carregada 4,2. Si multipliquem per 7.000, no?, doncs la diferència que podem tenir allà d'energia potencial, doncs té a veure, no? O sigui, de fet, per exemple, també per protocol, no es poden traslladar per carretera per les que estan danyades per sobre del 29%, si no recordo malament l'última informació tècnica. O sigui, tot això està pensat.
Caram, tot està pensat. Escolta'm, ara ens està donant la sensació que tot és complexa, però realment, tu, perquè està clar que estàs empapat, però segurament pel vostre taller és Santa Eulàlia, en aquest sector, en aquest barri de Terrassa, clar, teniu molts anys d'experiència i m'imagino o sospito que us hagi caigut la loteria de tractar aquests cotxes. Ha estat realment una loteria, perquè si bé potser a Catalunya o a Espanya anem molt tard, a molts indrets del món això va molt més fort.
Clar, al final no es tracta de loteria, es tracta de...
Posicionar-se. Sí.
Al final, ara estan entrant més tallers, però clar, nosaltres, per exemple, vam entrar a nivell de la certificació Tesla, crec que ens la van donar el 2019, abans de pandèmia. Llavors, bueno, el bagatge, o sigui, el boom que ha fet Tesla, o sigui, al final el boom...
perquè continua els dos primers llocs del 3 i l'I, almenys a Catalunya.
Sí, el boom de Tesla al final va ser el Model 3, no?, que va ser el que va reflotar la marca, i això parlem finals del 17, principis del 18, que va llançar aquest cotxe. Llavors, nosaltres, quan vam entrar, aquests cotxes portaven un any i escaig al mercat. Llavors, els vas coneixent des del principi, i que hi ha d'altres tallers que, òbviament, també ho fan meravellosament, i d'altres que estan començant i d'altres que han de començar. Òbviament, perquè no... A mi em fa molta gràcia quan sento, ostres, no, és que el cotxe elèctric és el futur. No, però com que futur?
Com el futur, no.
No, és el present i ja diríem que... Ostres,
comença a ser el futur.
Jo el primer cotxe elèctric que vaig conduir va ser... quan abans treballava per una marca, no?, d'automòbils clàssics, i treballava en una concessió, i el primer cotxe que vaig portar elèctric era del 2010. Que jo sí que era ui, perquè era el típic cotxe de 140 km d'autonomia...
Que eren 90 reals...
Que no li posessis l'aire condicionat, les llums, la lluneta tèrmica, i a més no t'agafi... I em va passar a mi.
Me lo dices o me lo cuentas.
A mi em va passar la primera vegada que em van dir porta't el cap de setmana i ho proves, no? I llavors ja vivia a 30 km de Barcelona, i que és on treballava aquí. I va ser, me'n recordo, estiu, i el típic xàfec d'estiu, de dir, bueno, vas amb l'aire condicionat perquè hi ha 35 graus. Però és que després tens el xàfec d'estiu que col·loques consumidors, no? Les llums, la lluneta, tot això que no ho penses amb els de... No?
Sí.
I menys amb el 2010, si parlem de...
Clar, amb l'elèctric actual tot això ja no ho penses, no et preocupa.
I clar, vaig veure la tortugueta. Quan veus la tortugueta, dius... Però no, això ho hem deixat molt endarrere, ja.
José Luis, des de la distància avui, alguna consideració? Perquè ja has vist que el Josep Noguera coneix tots els racons d'aquests cotxes.
No, només els meus... No tinc dubtes de la fiabilitat i de la solvència de la marca. El que crec és que l'experiència acumulada que tenen, i no estic defensant les marques que podríem dir de tota la vida, no? Les marques històriques, tant europees com americanes, aquesta marca va començar, no només va començar amb models nous, és que ella mateixa va néixer nova. Ja sabem que estan portant coets a Mart, i que si porta coets a Mart, com no pot enviar cotxes per terra de Pequín a Mataró? Evidentment que sí. Però la cultura de la indústria, la cultura del cotxe i la cultura del vehicle, m'agradaria preguntar-li al Josep si que això és una cosa potser més filosòfica que no pràctica, no? Però aquesta cultura de l'automobilisme, Tesla se n'en fot? passadella o són més pragmàtics i fabriquen màquines i punt?
És una bona reflexió.
Sí, eh?
Jo quan agafo distància, o sigui, nosaltres al final no som la marca, no? Som un taller al final certificat, no?, per fer uns treballs d'una marca, al igual que podríem ser d'altra, no?
Clar, vosaltres arraqueu xapa de qualsevol
cotxe. Correcte, i mecànica, i electricitat, no? Però sí que Tesla, per exemple, jo, és una opinió personal, eh? Jo no la considero una marca d'automoció, perquè surt fora de tots els cànons.
Vale?
Per mi, Tesla és una marca tecnològica, és una empresa tecnològica que circumstancialment, vale, va començar, i a dia d'avui encara ho està fent, fa cotxes. Vale? O sigui, al final dius, bueno, jo sóc una empresa tecnològica doncs que té, bueno, gairebé quan va començar, doncs al final, quan hi ha el frontman, no?, que es col·loca ja davant de la marca, és com, bueno, té certs paral·lelismes, no?, amb un altre guru tecnològic, no?, com va ser Steve Jobs, per dir alguna cosa, no? I això, doncs, té molta gent que li va a favor i molta gent que li va en contra, no? Però al final és una marca que ha crescut en funció de les expectatives. O sigui, el seu valor bursàtil, on està a dia d'avui, no és pels milions de cotxes que ha venut, perquè al final és una formigueta comparada amb Toyota. Tornem a Toyota, no?
Sí, sí, el Toyota és un monstre mundial.
És un monstre, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Però el ser una empresa tecnològica, no d'automoció disruptiva, els va portar a fer raonaments bastant intel·ligents com és com fabrico un cotxe. I com fabrico un cotxe, normalment hi ha moltes coses, no anem als cotxes. Fem moltes coses nosaltres en el nostre dia a dia que se'ns pregunten per què les fem així, és perquè ahir també les fèiem així. I no ens preguntem per què ahir les fèiem així. I, per exemple, Tesla, els mètodes de fabricació que té amb els gigacasters...
Què són, els gigacasters?
Els gigacasters és un mètode...
Hauríem de, en un minut i mig, pelar-ho.
En realitat és un mètode, doncs, que amb una sola peça de fundició d'alumini... En el cas d'un Model I, per exemple, substitueixes unes 200 soldadures de peces més petites. Ets molt més ràpid fabricant, més eficient, un Model
menys
I...
Menys risc de problemes, avaries o el
que
sigui.
Al final, quan fas el mateix cotxe, no?, tantes vegades, que no tens una gamma molt àmplia, has d'optimitzar molt com fas això. I una dada, no sé, almenys quan van començar la producció, un ID4 de Volkswagen es triga unes 30 hores a fabricar, un Model I, segons les últimes dades que tenia, eren unes 14.
Hòstia,
això ho diu
perdó,
tot, no?
Per això Volkswagen està pensant en acomiadar 50.000 persones i és feixuc fer una transformació a fons. Bé, qui diu Volkswagen, diríem qualsevol marca tradicional.
Sí, Volkswagen al final, doncs, va ser la marca que, bueno, va passar el tema del Dieselgate. Després va fer una campanya important de greenwashing i es va ficar com l'abanderat del vehicle elèctric europeu quan no tenia la tecnologia ni de broma per erigir-se, no?, com a representant dels europeus en cotxes elèctrics. Ara comença a fer coses més interessants, però durant els últims 10 anys ha estat divagant.
Ha estat divagant. José Luis Gallego, ja hem conegut una miqueta més entranyes de vehicles i del món de l'automoció.
Moltes gràcies.
I escolta, t'has de quedar tranquil, amb el teu cotxe, jo crec.
Súper tranquil.
Gràcies, José Luis. Avui des de la distància. Adéu-siau.
Vinga.
Adéu.
I Josep Noguera, un plaer. Igualment. Recordeu, cap de taller de la secció mecànica de Talleres Santa Eulàlia, que és una de les Tesla Proof Body Shop que hi ha a Catalunya. Merci. Adéu-siau.
A vosaltres.
Llar A i consum responsable.
Què ens portes, José Luis?
Fixa't, un concepte que durant molts anys hem estat aïllant, quan parlem de l'energia, mai millor dit, amb l'eficiència energètica, i que a mi m'agradaria, des del concepte domèstic d'aquesta paraula, apel·lar a la seva importància davant dels oients, que és el concepte d'eficiència. Hem parlat de l'aïllament de la llar a partir de revestiments naturals per afavorir la seva climatització. Hem entrevistat arquitectes i tècnics en habitabilitat que ens han explicat la importància de dissenyar, construir i mantenir els edificis per reduir la seva despesa energètica. Hem explicat les oportunitats que tenim per reduir el consum d'aigua. Hem parlat de consum responsable. Hem parlat de gestió eficaç i eficient dels residus. No diguem ja de les hores i les hores que hem dedicat a una mobilitat més eficaç, és a dir, més sostenible i segura. Rutes a peu, bici, patinet, transport públic, vehicle elèctric. En canvi, no mai n'hem dedicat un moment a parlar així en genèric de l'eficàcia com a filosofia de vida. I és una cosa que...
No l'hem utilitzat mai en una secció.
Que és una...
Eficiència, sí, clar, sí, però eficàcia...
L'eficàcia és un concepte que té a veure amb l'economia, també. És a dir, mira, jo el que aspiro és a ser el més eficaç possible. Pel meu compromís amb el planeta, per la meva responsabilitat com a ciutadà, però sobretot pels diners! Pels diners! És a dir, per economia, tot l'altre. I jo sóc un defensor, i a més no haig de dir res als oients perquè ja ho saben, sóc un defensor del medi ambient i sóc un defensor del compromís amb la conservació de la natura de la gent, però...
Sense diners...
Sense aquest esquer, sense aquest aspecte de l'eficàcia com a eina per viure millor amb menys diners, per tenir una qualitat de vida més enllà del que et dona el medi ambient... per la teva economia, no agafarem a la resta de ciutadans que no combreguen amb nosaltres i que mai ens els trobarem amb conceptes com a reduir les emissions, com a millorar la qualitat de l'aire...
És que la majoria no ens els trobarem per aquí.
No.
Perquè sí que és veritat...
Però quan parlo de majoria, parlo de molta majoria.
De molta majoria, i estem d'acord.
Avui dia,
Perquè avui dia, malgrat que ho saps, fas enquestes, tot el que vulguis, i preocupa el canvi climàtic i surt molt ben situat. Però diuen els experts que en realitat és una preocupació en el moment de l'enquesta... artificial. És a dir, que...
Què és el que s'ha de dir i el que s'ha de respondre?
Això mateix.
Bueno, de fet, el concepte d'eficàcia.
D'eficàcia
és la resposta més intel·ligent, més enllà del teu compromís amb el medi ambient. I un exemple claríssim, durant aquests anys, me l'has donat tu. Sempre que m'has parlat del cotxe elèctric,
sí.
M'has parlat, evidentment, de lo confortable que et sents per lo que estàs contribuint a reduir els fums...
El soroll...
Però quantes vegades m'has explicat...
L'estalvi econòmic.
Que a mi més se'm queien els mitjans pel terra, perquè dèiem, però és que això és incontestable. És a dir, per la teva primera explicació de per què vas optar pel vehicle elèctric fa tants anys, demanar compromís. I no tothom el té. I a més, no li podem exigir a tothom.
Evidentment, per això hi ha els pioners, per diferents raons.
Però quan parlem de... I quan hem portat aquí aquell taxista de per què es va passar l'elèctric, va dir, per diners!
Sí, però directament.
I no tenia pinta de ser soci de Greenpeace, aquell taxista.
No, tot el contrari.
Llavors, aquest concepte d'eficàcia l'hem de fer servir com a coletilla, que es diu en castellà, quan fem propostes ambientals que impliquin, en principi,
Perdona, ara m'ha vingut també al cap l'entrevista amb l'amo dels 35 camions de Ponent, Transbernal, Gabriel Bernal.
Que deia que la inversió, el retorn era, m'entens? Imagina't.
I la gent que els contracta, estan contents? Li preocupa? Diu, per res. Només volen saber que els hi surti bé de preu.
Aquí.
Bé, anem a parar.
Ja està bé. Eficàcia.
Eficàcia.
Eficàcia. Aquest és el concepte.
Eficàcia.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mira, aquesta és una informació que m'ha facilitat Francesc Mauri, el nostre company Gori.
Ah?
I que ell m'ho va proposar i m'ha semblat un exemple del caos... segurament que t'has trobat, que es poden muntar als camins rurals i a les pistes forestals per culpa de l'automatització dels sistemes de navegació. Hi ha, segur, volten per les xarxes socials cotxes enmig de les escales.
Sí.
Perquè el Google l'havien enviat.
O camions encastats entre dos cases, atrapats, etc.
Molt bé. De Bruguera surt una pista forestal que va a Ogassa i que passa...
Això és el Ripollès.
Que passa per sota del Taga.
Mm-hmm.
Es tracta d'una via molt estreta, que puja, quan el Gori m'ho va dir, vaig entrar i efectivament es veu que és un camí que gairebé no surt, no té ni nom, l'has de buscar al mapa, que puja fins als 1.600 metres d'alçada. I que durant bona part de l'hivern, com totes les pistes d'alta muntanya, està coberta de neu. Cosa que la fa encara més inaccessible.
I si no està coberta de neu, ben enfangada.
Molt bé. Però és que ara a més, està tallada per una esllavissada, em deia el Gori. No sé si avui dia ho està, però quan ell em va passar aquesta imatge, que ara t'explicaré i et descriuré aquesta imatge, i no es pot passar. Bé, el cas és que el Google Maps, amb les retencions que es generen els diumenges a la tarda, tot baixant d'esquiar, doncs recomana als conductors agafar aquesta pista, direcció Coll de Jou, per saltar cap a la vall de Camprodon.
És això, és dir, fantàstic. O sigui, estem parlant d'una cosa estranyíssima.
No, el que fa és que aplica la EA, que és l'estupidesa artificial.
D'acord.
Aplica la EA abans de la IA, i el que fa és, diu, la línia recta com a base, no? per respondre aquesta resposta que es fa, aquesta pregunta que fa aquest conductor. Com puc anar saltant-me aquest nus de trànsit? Doncs la línia recta, que m'envia cap a Camprodon. Allà, amb la vocació d'agafar, entenc, això no m'ho diria el Gori, però que el que entenc és que anaves cap a la carretera de Sant Joan de les Abadesses i tornar a Ripoll, que seria per on baixaries per l'altra banda. Entenc que seria aquesta. Aquesta seria la retallada, entenc que faria. El cas és que, com que la pista està tallada, els cotxes que segueixen la proposta d'aquest navegador, d'aquest famós navegador, de la mateixa manera que hi ha gent que cau per les escales que baixen al port perquè li diu aquest carrer està tallat, baixi per aquí, hi ha unes escales.
I anirà sota el mar.
Els envia a com si diguéssim, doncs, a l'escorxador, com si diguéssim, automobilísticament parlant, perquè han de fer mitja volta i tornar per una pista que, un, no es pot fer mitja volta, i dos, no es pot tornar perquè hi ha 300 vehicles darrere teu que han rebut la mateixa proposta de Google.
Per tant, el que està més a prop de l'extrem és el primer que ha de començar.
Mossos, el que em deia, Mossos, bombers, això li va explicar la mestressa de l'hostal de Bruguera i va acabar comptant fins a 300 cotxes empantanegats al mig del camí. El més fort. I em feia acompanyar una fotografia, una foto que està feta de nit, que es veien el Taga, la silueta inconfusible del Taga, aquesta hora que se'n va, que ja s'ha anat la llum, però que encara no s'ha fet fosc, que és aquest crepuscle de maco, i tot ple de llum, tot ple de llumetes.
Una serp.
Tot ple, una serp de llumetes allà al mig, que segurament si acostéssim l'oïda estaria mi, bo, pu, 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 allà al mig de la natura. El més fort que és calentar del poble...
El més fort és que hi hagi algú que consideri que en un lloc així ha de pitar.
Bueno, aquesta és una altra.
Perquè dius...
Sí, tantíssima gent ja que ho fa. Som pitadors professionals. Sí. El més fort que és que a l'entrada al poble hi havia un veí, em deia Gori, que els advertia. Escolti'm, no hi passin. Que això no condueix enlloc. I la gent, majoritàriament, li deia, I què? Que vostè sap més que Google Maps, vostè? Vingui, aparti.
Aparti.
I cap allà.
I deixi passar.
Hòstia.
Ah, però aquests tenen EEA.
No sé quina és aquesta.
Bueno, estupidesa doble extrema. Estupidesa extrema artificial.
Sí.
Déu-n'hi-do. Està clar que, escolta, més que al final, fer-li un petit afegit del que és una pista o no. Un lloc practicable
mirar el mapa,
en el Google
el mapa,
Maps...
Mirar, tenir un mapa...
Però ja no em porta ningú, jo sóc geògraf, jo
paper,
no porto...
Un mapa d'aquells de la Camsa, d'aquests de malla que
de
cobries...
La Camsa, aquella... No hi ha cap operador petrolier que se'n digui Camsa.
Quan jo era petit sí que hi havia...
Ah, d'acord.
I venien unes guies magnífiques que
sí,
obries el mapa allà.
I també venien els xistes de l'Arevalo i sí. del...
Boníssims, boníssims, d'Eugenio, de, sí. allà a les sí, autopistes. Sí, sí, però en tot cas, tornar al sentit comú. Ja li mateix. Pots dir guia de Camsa o li pots dir el que sí. vulguis. Però no perquè el fet de que el Google Maps et digui que tiris per aquí, tirar, company, que cauràs per un penya-segat. Tard o d'hora cauràs per un penya-segat.
D'acord.
Empresa Green.
Vinga, cap a on anem?
Anem cap a una trobada, una jornada que es va celebrar en col·laboració de la Universitat de València, que va celebrar The Green Vector. The Green Vector és una plataforma col·laborativa impulsada per una empresa, per Enagás, Enagás Renovables, que preveu implantar 10 plantes de producció de biometà fins al 2030. Aquí va reunir experts en l'àmbit energètic, acadèmic, mediambiental i industrial, que van analitzar quin paper ha de jugar o no el biometà en aquest escenari de més sostenible i descarbonitzat. Què podem esperar del biometà i com podem fer que totes les sensibilitats es trobin relativament còmodes amb, amb aquesta solució o el que els experts en l'àmbit energètic plantegen com a solució. Aquestes 10 plantes de producció de biometà que planteja aquesta plataforma col·laborativa, aquesta de Green Vector, caram, perquè tenen una capacitat per produir un terawatt d'energia renovable gestionada de manera més d'un 1,5 milions de tones de residus, que és el rebuig, és a dir, que és el que entenc.
Un terawatt són 10 gigawatts, crec.
Quina sort que tinc que sóc de lletres, mira el que et dic, eh? I quina sort que tinc.
Però sí. Jo crec que sí, seria l'equivalent a 10 nuclears, no?
Clar, sí, aquesta, sí. Sense comparativa, però no, aquesta no, seria no, la proposta.
No. Sí. Sí, 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 sí.
Què és el que va fer aquesta jornada i per què és interessant? Doncs perquè va resoldre dubtes sobre aquesta tecnologia que molta gent encara els hi sorprendrà que en un espai dedicat al medi ambient comencem a parlar. Perquè a Espanya el biometà encara continua sent un bitxo estrany, o sigui, una espècie invasora. En canvi, està àmpliament implantat a Europa, aquesta tecnologia. Actualment a Europa, jo no sé si ho sabies, però hi ha 1.600 plantes de biometà.
1.600? No ho sabia.
Des de zones rurals fins a àrees periurbanes...
Us ho he dit malament, no són 10 gigawatts, són 1.000 gigawatts.
1.000 gigawatts, un terawatt.
Uau, doncs, una barbaritat, sí,
doncs, sí. Doncs sí, és una barbaritat de potència la que tenim aquí. És per això que, que cada vegada se'n parla més del biometà i des del govern central i també des de la Generalitat s'està tenent aquesta tecnologia, no? A la taula, què es va discutir? Es va discutir d'aspectes fonamentals, com què fem amb els residus, com protegim els sòls i els aqüífers, com mitiguem els olors, com planifiquem de manera segura i eficient el transport dels residus fins a la planta de biometà, que això és una cosa que no s'havia posat en valor. I la conclusió va ser que estem davant una tecnologia que no només és el futur, sinó que és molt madura, altament eficaç, que evita impactes importants a l'aigua. Aquí a Catalunya sabem com tenim els aquífers, sobretot a l'Alt Empordà i a Osona, no només.
El Segrià.
I aquí. Els sols, la salut. I que, a més, suposa una solució responsable dels residus, de tots els residus, dels agrícoles i ramaders, però també dels urbans, perquè hi ha un moment que no podem fer, no podem munyir molt més el residu. Ja l'hem reciclat, ja l'hem valoritzat, ja l'hem separat, ja hem distribuït, però finalment et queda, doncs, perquè generem residus. Què fem amb aquest residu, no? Segons un professor, Alberto Bouzas, que és catedràtic i director del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València, si es segueixen els protocols de seguretat adients, i com no pot ser d'una altra manera, a ningú se li passaria pel cap dissenyar i construir i posar en funcionament una planta de seguretat sense aquests protocols, una planta de biometà sense aquests protocols de seguretat, i qui ho negui menteix, ja sigui del món ecologista o del món veïnal, menteix, entre altres coses perquè les lleis ho prohibeixen i són molt restrictives en aquest sentit.
Si s'atén tot això, segons aquest catedràtic, una planta de biometà es pot integrar perfectament al territori sense causar cap tipus d'impacte. Si es produeixen molèsties, segons ells, és perquè no s'ha muntat degudament. És a dir, perquè s'ha incomplit algun d'aquests tipus de protocols o no s'ha aplicat la tecnologia que avui dia tenim a l'abast.
O no s'ha fet un manteniment correcte de la instal·lació o el que sigui. Però, evidentment...
Si el constructor, si la companyia que hi ha darrere de la planta es gasta els duros i diu, vaig a posar la millor tecnologia i vaig a apostar perquè sigui el més neta i el més sostenible possible, comparativament hi ha instal·lacions molt més conflictives, com per exemple un restaurant xinès.
Sí. L'has clavat. A veure, hem de partir de la base, a més, que l'impacte zero, igual que el risc zero...
O el residu zero,
no existeix.
És una utopia.
És una utopia. Per tant, sempre hem d'anar a la balança. I a la balança del sentit comú, de la màxima seguretat, en aquest cas industrial, etc. I això és a dir, tirar, perdó, els pixats de la ramaderia, no sé on, etc. Els camps.
Aquesta tecnologia ja la coneixem i ja sabem quin és el problema ambiental.
I alguns residus urbans, aquells que al final no reciclen, etc. Bé, si el tractament és molt perfecte, però no zero residus o zero impacte, escolta'm...
Dipòsit controlat amb solucions tecnològiques que controlin aquesta o planta de biometanització.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà parlem d'una previsió que ens porta, d'una banda, una temperatura aquest dissabte i diumenge semblant a la que hem tingut, per exemple, avui, dia de Sant Jordi, i, d'altra banda, un cap de setmana que ens hauria de portar bastant sol, però a la tarda amb ruixats i algunes tronades al Pirineu. Segurament, exclusivament, alguna podria acostar-se al Prepirineu, i sempre, com dèiem, de tarda. Peticions, moltes, és època d'anar amunt i avall, bé, tot l'any, però en aquest cas, Déu-n'hi-do. Ens diuen quin temps farà Tossa de Mar. Aquest divendres, el Marc Morales ens ho demana. Doncs en principi divendres de temperatura com la d'avui, això vol dir entre els 18-20 graus a Tossa de Mar, i en principi no avui, apropet a la zona de l'Alma Maresme ha arribat a ploure una miqueta. Demà això no hauria de passar i el sol s'imposaria. Dissabte, Estel Guiteres diu que fan uns concerts al vespre a Torrelles de Foix i si el temps els respectarà. Sí, dissabte al vespre no hauria d'haver-hi cap mena de patiment meteorològic a Torrelles de Foix. Diumenge, Ricard demana la 38a marxa de Sant Pere Pescador. Quin temps farà diumenge al matí? Doncs sembla que sol. L'Alba Ripoll, quin temps farà la Costa Brava aquest diumenge? També assolellat. Cap de setmana, Genís Bertran, quart saló de l'energia de les Terres de Lleida Balaguer. M'agrada aquest saló, com us podeu imaginar. Farà bo aquest cap de setmana? Doncs sí, tot el cap de setmana. I una calor moderada, 25-26 a tot estirar al migdia. Una calor que és marcada per l'època, però 5 graus menys que els últims dos dies. Roser Corbella, festa de Sant Jordi al Drac a Puigverd de Lleida, si ens respectarà la meteo. Doncs sí, sol tot el cap de setmana, les mateixes condicions més o menys que les descrites a Balaguer. També per Sant Pol de Mar aquest cap de setmana, Mireia, ens demanes, doncs sol, màxima de 18-19 a tot estirar 20 graus. Si la Lourdes Montaner diu que tornen de Londres el dissabte a la nit
i que sí tindran, entenc que és patidora amb l'avió, un aterratge tranquil al Prat pel que fa a la meteorologia. Sí, sembla que sí. Hi pot haver algunes tronades de tarda al Pirineu, però en principi, si dius que tornes dissabte a la nit, la convecció diurna ja estaria molt desactivada i, per tant, el sobrevolar el Pirineu, els sotracs no hi serien gaire i l'aterratge seria absolutament tranquil.
La setmana que ve.
Doncs la setmana que ve, la setmana vinent, pujarem el tren del ciment. Coneixerem els camins de la transhumància i ens entaularem a la vermuteria de les cosines del barri de Gràcia. I a més, intentarem de donar el pronòstic per aquest proper... més que pont, llarg cap de setmana, 3 dies, que pintarien amb una calor justeta, amb temperatures sembla que més baixes i una mica d'enrenou meteorològic. Però queden una pila de dies. Això pot canviar i per això fem programa cada dijous. I de què es cuida cadascú en aquest programa? Doncs mireu, sabeu que som digitals, tenim mail, estem al web catradio.cat, Facebook, la xarxa X, el 3Cat Info, però hi ha 4 persones que són fonamentals en aquest programa, a qui escolteu habitualment, que és un servidor, Francesc Mauri, però també la Núria Ventura, sotsdirectora i productora, Gori Massip, redacció, i José María Campillo, el nostre tècnic. Que vagi molt bé i acabi fantàsticament aquesta diada de Sant Jordi, tan nostra, tan catalana, tan bonica i amb una cultura que enamora.